Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Bon dia a tothom. Us informa aquesta hora Mercè Raga. La gota freda arriba a Madrid i a València. Desapareix un home. Les fortes pluges han inundat Aranda del Rei. Han provocat riuades en aquestes últimes hores i han ininterromput el servei de la línia 9 del metro de Madrid. I molt pendents, com dèiem, al País Valencià. Allà continuen les tasques de recerca d'un home holandès que hauria caigut dins d'una séquia i se l'hauria endut la corrent. Això al municipi de Dolores, Alacant. També estem pendent del riu Segura, que continua desbordat i ha provocat aquesta hora encara que es facin més equacions. El mateix president valencià, Ximo Puig, ha demanat un pla Marshall per fer front a totes les destrosses que ha provocat la gota freda i que, recordem-ho ja, s'han portat 7 persones. Compte enrere per salvar la legislatura, segons informa avui La Vanguardia. El PSOE pensa en majories alternatives i eleccions. Pedro Sánchez creu que sortirà reforçat si cal tornar a les urnes el proper 10 de novembre i la seva executiva confia en l'abstenció dels populars. El rei, per cert, comença avui a la Sarsuela una nova ronda de contactes amb els líders polítics per comprovar si hi ha possibilitats de que Sánchez sigui investit abans del dia 23, dia que es compleix el termini legal i automàticament, doncs, a partir d'aquest dia es convoquin noves eleccions. Tot i que encara no ha donat per tancada la negociació amb el PSOE. Mentrestant, Esquerra revalida el lideratge de Junqueras i Marta Rovira i dona més pes a Pere Aragonès i Vilalta. Esquerra Republicana ha renovat, doncs, la direcció per als pròxims 4 anys sense canviar ni el president ni la secretària general, però, com dèiem, ha donat més pes a altres noms. La votació és la primera fase del 28è Congrés Nacional que busca eixamplar la base independentista i enfortir el partit. I les dues víctimes que van destapar els abusos sexuals al Col·legi Sant Ignasi de Barcelona han presentat una querella contra professors i el contra també el Col·legi Sant Ignasi dels jesuïtes de Barcelona per no denunciar la pederàstia. Això ho ha publicat avui al Periódico de Catalunya. Fins aquí la informació. Ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 10.
Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, cada dijous a les 9 del matí Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
El 28 de setembre vine amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el Rumiatge i el Recés a Montserrat. Ens acompanyarà el bisbe Toni Vedell i mossèn Jaume Aymar. Farem el recés al monestir de Sant Benet i, posteriorment, dinarem a Montserrat amb temps lliure per passejar, visitar la Basílica, el museu. El 28 de setembre, Rumiatge i Recés a Montserrat amb el Club Més Amics, Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Informa-te'n al 93 409 27 70. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 2:15 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
I a aquesta hora us recordem que podeu iniciar i trucar-nos al telèfon del directe perquè encetem una nova edició de Tirant pel dret d'aquest consultori legal gràcies als advocats de Digestum Legal. Recordar-vos el telèfon 93 409 2771, 93 409 2772. Avui ens acompanya l'advocat especialista en dret processal civil i bancari, Jaume Puig de Rajols. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
I avui, dèiem, us volem parlar de la morositat. I és que la morositat sempre és un problema, tant pel qui la pateix com a creditor, com per qui la pateix com a deutor. I si aquesta és de gran entitat, pot fer trontollar de bona marxa la bona marxa d'una empresa, l'economia d'una família o fins i tot també el patrimoni personal. I d'altra banda, un gran volum de diners de dubtós cobrament també pot repercutir en l'estat econòmic d'un país. Perquè ens en fem una idea, el Banc d'Espanya va publicar en el mes de juny d'enguany una taxa de morositat bancària del 5,4%, és a dir, el volum de crèdits de cobrament dubtós sumava més de 65.000 milions d'euros. Tot i així, actualment és inferior a anys anteriors, havent-se arribat a un volum del 13,6% l'any 2013. Ara bé, avui no ens fixarem en les xifres macroeconòmiques i els seus efectes, sinó com podem fer front a un deute dinerari tant per al vessant del qui no cobra com per al vessant de qui el deu. I així mateix, com es pot dur a terme una reclamació o com podem actuar davant d'una reclamació. Abans, però, senyor Puig de Rajols, volíem fer una prèvia,
Sí.
Volíem parlar d'aquestes execucions hipotecàries.
Sí, a veure, atès les darreres notícies i comentaris que s'han fet en les dues darreres setmanes sobre les execucions hipotecàries, els deutors hipotecaris poden enarbolar la bandera de que la cosa s'ha apaivagat una mica i sembla ser que, pel que fa, per exemple, a la clàusula del venciment anticipat, és a dir, aquella per la qual el banc resolia el contracte quan es deixaven de pagar unes determinades quotes, fins i tot fa un no massa anys, la primera quota que deixessis de pagar ja et podia resoldre el contracte i et podia interposar una demanda d'execució hipotecària.
Sobretot durant els anys de crisi, va ser això?
Exacte, sí. Ha sortit molt recentment, el dijous passat, una sentència del Tribunal Suprem que, fent-se ressò d'allò que ja va establir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'abusivitat de les clàusules aquestes de venciment anticipat, quan pràcticament a la primera que deixessis de pagar o poc després es podia resoldre el contracte, aquestes van ser qüestionades, i el Tribunal de Justícia de la Unió Europea es va declarar abusives, tot i que va deixar els tribunals espanyols que decidissin què s'havia de fer amb aquestes clàusules, atès que podia ser més perjudicial declarar la nul·litat del contracte en virtut d'aquesta clàusula, perquè aleshores, si s'anul·lava el contracte, tot es tornava enrere i s'havia de tornar a l'inici, de manera que el deutor o el prestatari havia de tornar tots els diners que se li havien entregat de cop, i això podia ser encara molt més perjudicial. De manera que, fent una interrelació amb la llei, finalment, i després d'aquesta llei que va sortir en el mes de març, la 519, i que va entrar en vigor el juliol, o el juny, ara no recordo bé si era el juny o el juliol, però bueno, és igual, estableix aquesta sentència del Tribunal Suprem que totes aquelles execucions hipotecàries que estan en curs i la majoria o bona part d'elles s'havien suspès perquè s'havia de decidir finalment què es feia amb la clàusula de venciment anticipat que donava lloc a aquesta execució hipotecària i que no es tenia clar quins efectes podia donar en el decurs de l'execució i si s'havia d'anul·lar, no s'havia d'anul·lar o què es feia amb ella. Doncs bé, ara ja ha marcat una línia, ja, repeteixo, a la vista d'allò resolt pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i en virtut també de la nova llei que hi ha, que totes aquestes execucions suspeses podrien continuar si, quan es va interposar la demanda, s'havien deixat impagades més de 12 quotes o a l'equivalent al 3%, el 3% de tot el capital prestat, i sempre i quan aquest impagament fos en la primera meitat de l'amortització del crèdit. Si és en la segona, ho eleva a 15 quotes, impagades, i que, o que s'arribi al 7% de l'amortització pendent en aquesta segona meitat d'amortització del crèdit. Això quins efectes té actualment? Doncs això suposarà que totes aquelles execucions hipotecàries que encara estan en curs i que estan suspeses i que la demanda va ser interposada abans del 2013, en la que va sortir una llei que també es va reformar com havia de ser i quines condicions havia de tenir el venciment anticipat. Aleshores, la llei es va dir que amb tres impagaments, a partir de tres impagaments, més ben dit, ja es podia ja es podia interposar la demanda d'execució hipotecària, doncs aquestes, pràcticament totes, se sobreseuran o, el que és el mateix, s'arxivaran.
Per tant, té cert caràcter retractiu, tot plegat.
Bé, en certa manera, sí. Això vol dir que, d'alguna manera, s'anul·la aquesta execució hipotecària, però ho matitza en el sentit de que les execucions hipotecàries només es poden, o les execucions en general, només es poden fer una vegada. Si no, ja t'has d'anar a un procediment normal, ordinari. Però ho matitza de manera que diu el tribunal, bé, els efectes d'això ho entendrem un cop sobresegudes o arxivades, entendrem que no té efecte de cosa jutjada i, per tant, el banc, li dona un caramanet al banc, el banc podrà tornar a interposar-les. Però aquest cop sí, aquest cop ha de ser amb un impagament superior a 12 quotes mensuals, com a mínim. I pel que fa a totes aquelles execucions suspeses amb posterioritat a l'any 2013, s'hauria de veure, però el criteri o els llindars són els mateixos. Si no s'ha arribat a les 12 mensualitats, o el 3% del capital concedit perquè fa l'impagament, doncs segurament també totes aquestes que estiguin en aquests casos o en aquests supòsits se sobreseuran o el que és el mateix s'anul·laran. Tot això amb el benentès que el banc té l'oportunitat o tindrà una segona oportunitat per tornar a posar una nova execució. I després hi ha una altra clàusula en qüestió, que també està tenint molt ressò darrerament, i que està pendent de que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dictamini o resolgui què s'ha de fer amb ella si es considera abusiva, que la novetat és que no fa gaire, també, l'advocat general de la Unió Europea ha fet un informe, que és un tràmit previ abans de que resolgui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ha fet un informe també declarant que aquestes clàusules també són potencialment abusives, i que probablement també es tingui que fer alguna cosa amb elles perquè podien donar lloc a la nul·litat del contracte. Això és bastant, bastant important, perquè això podria tindre efectes molt, especialment per la banca, molt perjudicials. Actualment es xifra que es pot arribar a més de 40.000 milions d'euros com a criteri econòmic d'hipoteques que s'han fet amb aquest índex. I recordem una mica el que és aquest índex. Aquest índex que el Banc d'Espanya l'ha declarat sempre legal i la jurisprudència espanyola també ha donat suport a aquest índex com un índex lícit i perfectament aplicable, però ja veurem què passa amb el que digui després del que ha dit l'advocat de la Unió Europea i el que dirà després també el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquest índex, en realitat, suposava que un índex estret de la mitjana dels préstecs a més de 3 anys, perquè fa els bancs i tanmateix perquè fa de les caixes, que de les caixes potser és el més estès. Però aquest de bancs i caixes en el 2013 ja va ser abolit, però igualment se segueix amb un índex semblant que reuneix totes les entitats de crèdit i la mitjana es treu del conjunt d'entitats de crèdits per préstecs a més de 3 anys. I aquest és el que encara està vigent. Un altre efecte que té l'IRPH després de l'abolició de bancs i caixes, que encara continua, és que, a veure, hi ha... Això depèn de l'escriptura de constitució de la hipoteca. Però hi ha hipoteques que, preveient una possible eliminació d'aquest tipus d'interès, ja expressaven què substituiria aquest tipus d'interès. Moltes vegades es posava un tipus d'interès de referència que podia ser l'Euríbor o podia ser també aquest altre nou de l'IRPH d'entitats o un altre, però gran part d'elles deien o diuen que en el cas d'eliminació d'aquest IRPH, el que ja ha estat eliminat, el de bancs i caixes, o ara el d'entitats de crèdit, s'agafaria ja d'una manera indefinida l'últim publicat pel Banc d'Espanya, l'últim tipus publicat. I pel que fa al de bancs i caixes, l'últim publicat va ser amb el tipus del 3,12%, bastant alt si tenim en compte que l'Euríbor està per sota zero. I, per tant, això causa força perjudici als deutors hipotecaris que tenien aquest tipus d'índex. Ja veurem com quedarà tot, però És veritat que si no passa algú estrany o canvia una mica el criteri per part del Tribunal Europeu, s'ha de pensar que normalment el Tribunal Europeu fa bastant cas del que diu l'advocat general de la Unió Europea. Amb la qual cosa es podria pensar en que finalment es declararia nul aquest IRPH. Ja ho veurem, a lo millor no, si fan, a lo millor fa molta pressió el sector bancari europeu i espanyol perquè així no sigui, i ja veurem després què es farà, quines conseqüències i efectes tindrà si s'arriba a declarar abusiu aquest tipus d'interès i, per tant, nul la clàusula d'aquest tipus d'interès. S'ha de pensar que això és molt important, perquè aquest potser és la clàusula que es pot declarar abusiva més important dels contractes del préstec hipotecari, perquè aquest tipus de préstec en realitat és el preu que el banc dona per deixar els diners. Aleshores, és un element molt essencial del contracte de préstec hipotecari i, és clar, això tornem al mateix. Si s'elimina i s'anul·la aquesta clàusula, evidentment, el resultat és que s'ha d'anul·lar tot el contracte. I això, les conseqüències poden ser molt perjudicials pel sector econòmic i bancari, i inclús s'ha de veure com afectaria també els consumidors que han constituït préstecs d'aquest tipus, perquè també estaríem en aquella situació que abans comentava de que haurien de tornar tots els diners de cop. Suposo que això es matitzarà i s'amortiguarà d'alguna manera perquè així no sigui.
Deixem recordar a aquesta hora a tots els oients que ens poden trucar al telèfon del directe per aquestes i altres qüestions que abordarem avui en aquest programa, en aquest espai. 93-409-2771, 93-409-2772. Deixi'm, senyor Puig de Rajols, obrir un altre meló que dèiem que volíem tractar avui, i és com exercitar la reclamació d'un deute o com afrontar-la sent el deutor. Què hem de fer?
Sí, ara concretament entrant en matèria pels deutes en general, bueno, cal dir que d'entrada hem de veure quina entitat quan greu és aquest deute que hi ha, no? A veure, intentarem donar una pinzellada a com exercitar accions per reclamar aquest deute pel que fa al creditor i com el deutor es pot defendre d'aquestes accions en funció de diverses circumstàncies. Hem de pensar que si són deutes petits, judicialment pràcticament no es pot fer res amb ells. De tots aquells crèdits que siguin inferiors a 300 euros, la llei no permet les execucions. Però, bueno, sí que es podria utilitzar el procediment monitori. El procediment monitori és per qualsevol tipus de quantia, des de 300 euros fins a 300 milions. Però jo volia parlar abans de què podem fer quan ens arriba una reclamació per carta, o bé perquè ens han trucat per telèfon o alguna empresa que gestiona impagaments i ens diu: senyor, vostè deu aquesta quantitat de diners i l'hauria de liquidar per cancel·lar aquest deute o procedirem amb les accions legals oportunes, no? Ens solen dir aquestes coses. O bé t'arriba, doncs, presencialment, un cobrador et ve amb un document, ja sigui una factura o ja sigui un altre tipus de document, que et ve a casa, et pica a la porta i et reclama, no? Bé, aquí, pel que fa al deutor, té diverses opcions. La de vagisant, si és que ve presencialment o si ve la carta, doncs, bueno, prendre una actitud passiva de no fer res, és conscient de que deu aquests diners, però no té prou liquiditat per pagar-lo i, bueno, que facin. De moment guanyo temps, ja veurem com ho faré per pagar, o en el cas de que no ho pugui, pues, tindrem que patxar amb les conseqüències, no? Aleshores, una opció és no fer res i esperar a veure-les venir, que tard o d'hora això, si és un deute molt petit, a lo millor no passa res, simplement t'acaben incloent en un registre de morosos, i, home, això té els seus efectes. Vull dir, si vas a demanar un crèdit a un banc i normalment miren, no?, els registres de morosos, i aleshores ho tindràs difícil perquè aconsegueixen un crèdit, no? Però segurament, si és un deute petit, no passarà d'aquí. Pot passar, sí, que et molestin contínuament, t'enviïn cartes cada 2x3 o et facin una nova persona per intentar cobrar d'una manera presencial, i aquesta fa una mica de numeret. Al respecte d'això, hem de dir que compta amb aquests tipus de cobradors que van a les cases i munten un numeret perquè tothom s'assabenti que ets un deutor i perquè
cobrador no facin tot això.
Un tipus així, no? Uh-huh. Vull dir, ratllen la il·legalitat quan no superen aquesta il·legalitat i es podria derivar d'aquest cobrador responsabilitat penal per coaccions o per algun tipus de delicte semblant, no? Uh-huh. Ja et dic, les empreses aquestes que es dediquen a gestionar impagaments, algunes d'elles poden fer servir aquest tipus de persones per cobrar, però avui en dia hi havia hagut un moment en què es feien servir força, però uh-huh. Això també, ja et dic, ratlla la il·licitud, la il·legalitat, i es poden derivar conseqüències de responsabilitat penal.
Dit això,
sí.
No sé si els n'ha avançat ara o no, però un cop avisats, s'obren procediments judicials.
Sí, correcte. Vull dir, si no s'ha pogut arribar a un acord amb el creditor per intentar un acord o un pla de pagaments per afrontar aquest deute i acabar-lo liquidant, que, és una de les opcions que té el deutor si no té liquiditat en aquell moment, doncs es poden encetar procediments judicials. Clar que sí, el creditor, si no té cap forma o veu que no respon o no atén als requeriments que pugui fer-li el deutor, doncs el creditor pot interposar una demanda per intentar cobrar el seu crèdit. Prèviament, el creditor hauria... Clar, perquè si no, una reclamació judicial pot acabar amb una resolució judicial que declari aquest crèdit o que digui que has de pagar aquests diners, però s'hauria de fer una mica d'indagació sobre el deutor per veure si pot afrontar aquest deute o no, uh-huh. perquè si no, és temps i diners malbaratats per interposar una demanda que et farà perdre un temps, que trigarà el millor en resoldre's i que, acabaràs tenint una resolució per penjar molt maca, però que no tindrà un efecte pràctic, perquè si d'on n'hi ha, no en raja. I aleshores, prèviament, el creditor hauria d'investigar una mica aquest deutor per veure si té algun tipus de bé en què respondre. Una casa, fins i tot un cotxe, o qualsevol altra cosa amb la qual es pugui afrontar aquest crèdit. Després, una cosa volia dir, abans d'entrar directament amb els procediments judicials, uh-huh. és que és molt important, això ja de cara a pensar amb el creditor, que el creditor, si està d'acord amb el deutor, pot expressar aquest deute, fer la liquidació d'aquest deute i expressar-lo en una escritura pública notarial, amb la que reconeix que deu aquests diners i que pagarà en tant temps o altres coses. És important, el de l'escriptura notarial, es pot fer també amb un document privat, però això és important perquè l'escriptura notarial té un efecte de prova important, fins i tot té força executiva. És a dir, el creditor no haurà de passar per un procediment judicial normal, que pot durar molts anys, sinó que pot anar directament a executar el deute perquè ja està reconegut uh-huh. amb una escritura pública i que el notari ha donat fe de que allò és així. Val? Per això dèiem que és important que hi hagi un reconeixement de deute en document públic. Aleshores, per què fa els procediments? El procediment més bàsic i més senzill i que té una tramitació molt simple és el que en diem el procés monitori o petició de judici monitori. Això és per deutes que estan sobradament acreditats amb un document, que pot ser una factura en la que també es pot presentar unes balances d'entrega d'una cosa, per exemple, si és un servei, la prestació d'un servei o una compra o en relacions comercials. Si es pot acreditar documentalment que és un deute líquid, que està perfectament determinat, que ja està vençut, és a dir, que ja s'hauria d'haver pagat fa temps i, per tant, és exigible, podem utilitzar el procediment monitori. En què consisteix el procediment monitori? Pues el procediment monitori és tan simple com que un cop interposada la demanda per part del creditor, el jutjat fa un requeriment al deutor perquè s'avingui a pagar. Uh-huh. Aleshores, aquí el deutor torna a tenir les mateixes opcions que si li fes un requeriment per via de burofax o per via de carta certificada, no? El deutor pot dir, pot no fer res, actitud absolutament passiva, amb la qual cosa, passat el termini, que és de 20 dies, per contestar o per comparèixer jutjat dient sí o no deu aquells diners, però si no fa res, també s'acaba declarant l'arxiu del procés monitori, s'ha intentat el pagament, no ha respost ni ha sigut atès per part del deutor, i directament ja podríem passar a l'execució, a executar aquest deutor. Després parlarem de com van les execucions. Uh-huh. O bé, per descomptat, pot dir, no, sí, aquí estan els diners, ho pago i vull que ja se'm liquidi i descansaré aquest deute. O bé, si té una causa justa per oposar-se a aquell deute, com per exemple, m'estan cobrant uns interessos que superen allò que legalment se'n podria reclamar, o aquest senyor em va venir una feina que em pretén cobrar però no està acabada, o la feina que està feta, que ha fet i que pretén cobrar-me ara per via del procediment monitori no està ben feta i, per tant, jo no vull pagar. Aleshores, aquí s'acabaria el procediment monitori, entenent que hi ha una causa justa per discutir, i el creditor hauria d'anar a un procediment ordinari normal, que en funció de la quantia pot ser el que se'n diu el verbal, si no supera els 6.000 euros, o a l'ordinari normal per quantitats superiors a 6.000 euros, i aleshores en aquest procediment que se'n diu declaratiu, allà es discuteix si realment aquest deute és reclamable, no és reclamable, si hi ha algun tipus d'oposició que s'ha d'atendre per part del deutor i que s'hagi de fer rebaixar aquest deute, o fins i tot que el deute estigui prescrit. Uh-huh. En el seu dia ja vam parlar en un programa de les prescripcions que hi ha. La general és de 5 anys, però hi ha que poden ser inferiors.
Senyor Puig de Rajols, ens queden 3 minuts per acabar l'espai. Anomenem un altre procediment judicial, d'aquests que normalment procedeixen, d'aquests que normalment tiren endavant, i si li sembla bé el proper dia seguim parlant del mateix, perquè dona per molt.
Sí, això dona per molt, la veritat és que sí. He intentat fer un guionet reduït, però ja sé que donava per molt i podem seguir-ne parlant. No, simplement parlar una mica de les execucions i els efectes que tenen les execucions, uh-huh. que poder és el que més pot cridar l'atenció i més vol saber el millor l'oient, no? Si es troba en un procediment d'execució. Bueno, t'han posat una demanda d'execució. Les demandes d'execució, si venen de resolucions prèvies de sentències, són ràpides i poc pots fer. Uh-huh. Directament ja van a la via de constrenyiment, és a dir, que ja comencen embargaments i no cal ni tan sols requerir deutor per res. Vull dir, com que ja ve d'un procediment anterior i hi ha una resolució judicial que declara el deute, doncs es tira endavant.
No cal ni avisar?
No cal ni avisar. Prèviament s'entén que ja ha tingut coneixement el deutor perquè hi ha hagut un procediment previ.
Per tant, per posar un exemple molt fàcil, que l'oient en sigui molt conscient, i jo també, de com funciona la cosa. Allò que veiem a les pel·lícules nord-americanes, de que entra un senyor a casa i es comença a endur mobles perquè devem alguna cosa...
Sí, això és molt curiós.
Això pot passar o no?
Això pot passar, clar que pot passar. El que passa és que això era molt efectiu anys enrere, uh-huh. i perquè actualment amb la societat de la informació els jutjats tenen accés ràpid al patrimoni del deutor. Mm. Vale? Via Hisenda, via Seguretat Social, si està treballant. És a dir, de seguida poden els comptes, perquè també hi ha un conveni amb els bancs perquè informi dels comptes que té i els saldos que té aquest senyor. Per tant, això és molt ràpid. Avui en dia, aquest procediment d'anar a casa o aquest tràmit de demanar el que se'n diu la ressenya de béns en el domicili del deutor, és possible... però es deixa com a últim recurs i avui en dia els jutges són molt reacis a aquest tipus d'embargaments perquè, home, són bastant... poden ser humiliants i a veure que et diguin pues, embarguem la tele, embarguem la nevera, embarguem aquest moble que és d'una fusta molt valiosa mm-hmm. o aquest quadre que té un valor artístic, doncs això es deixa per l'últim lloc i són bastant reacis els jutges a fer-ho. Abans els jutges prefereixen que intentis el saldo que intentis embargar comptes bancàries, que intentis fins i tot embargar béns immobles, i fins i tot cotxes. Però cotxes avui en dia els creditors no els agrada embargar-los, perquè igual que qualsevol altre bé moble, perquè això ha de passar després per un procediment de taxació, de subhasta, etc., molt llarg i molt farragós.
Senyor Jaume...